l'informatiu del migdia.
Pla d'accessibilitat per a Castellà dotat amb 3,2 milions d'euros. Avui és dijous 2 de maig, el ple d'abril aprova per unanimitat un nou pla d'accessibilitat per intervenir a carrers, places, transports i edificis i fer un Castellà més inclusiu. De seguida us ampliem aquesta informació abans altres titulars. La Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació posa en marxa l'espai de cotreball al centre de serveis. Tres castellarens que van assistir a la xerrada sobre seguretat de la policia local comparteixen avui a l'informatiu algunes estafes de les quals podien haver estat víctimes. I la previsió del temps, cel poc ennuvolat, no s'esperen precipitacions. La temperatura mínima serà similar o més baixa i la màxima pujarà moderadament. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. A les portes d'unes eleccions al Parlament que ja estan en plena campanya, l'Ajuntament de Castellà va celebrar dimarts el ple d'abril, en la que va ser una de les sessions amb més consensos del que portem de mandat. De fet, pràcticament tots els punts a l'ordre del dia es van aprovar per unanimitat, tret d'alguna abstenció per part de la regidora de la CUP, Marga Oncins, en qüestions relatives a la política de recursos humans i alguna qüestió urbanística. El cert és que el ple portava menys càrrega de temes que en sessions anteriors i la principal qüestió que es va aprovar va ser el pla d'accessibilitat, un full de ruta, segons el va descriure el regidor responsable, Aleix Canalís, amb un programa progressiu de cara als propers 10 anys per a l'eliminació de barreres arquitectòniques a 80 trams de carrers i 4 places i parades d'autobús on s'han detectat problemes. En concret, es preveu una inversió de 3,2 milions d'euros en total durant la vigència d'aquest pla. Escoltem el regidor.
L'anterior pla, que és l'actualment vigent, data de l'any 2003 i ha arribat el moment de fer-ne una actualització, tenint en compte la nova legislació que en aquests darrers 20 anys de vida que ha tingut s'ha anat generant i la major sensibilitat social que en aquesta matèria tenim a la societat passades gairebé dues dècades o més de dues dècades. Es tracta d'un document robust que, més enllà de descriure la situació actual en la matèria d'accessibilitat al nostre municipi, esbossa les línies mestres de quines han de ser o hauran de ser les intervencions que haurem de dur a terme durant els propers anys, tant a la via pública com en matèria d'accessibilitat com en els transports.
Un dels elements que va subratllar l'oposició va ser el fet que l'aprovació del pla hagi coincidit en el temps amb el Codi d'Accessibilitat de Catalunya. En aquest sentit, el fet que compleixi aquest codi permet a Esquerra fer confiança, va dir la regidora Núria Ribell.
El nou pla és un document ben treballat i subratllem que falta una part molt important, la part d'edificis, detecció de la mancança, els existents i definir com han de ser els nous que construirem. Ja els hem dit abans, a l'equip d'Esquerra ens poden convocar tants cops com considerin per les futures revisions d'aquest pla i per treballar a la taula d'accessibilitat.
Per part de Junts per Castellà, el seu portaveu, Joan Juni, va subratllar que quan es planifica la reforma d'un carrer és prioritari intentar fer-ho sense barreres.
Com que el document és un full de ruta, és una bona ocasió per recordar que tant la taula de mobilitat, a la part que li correspon com la taula d'accessibilitat han de funcionar de forma més fluida i amb més freqüència, perquè caldrà concretar tot aquest full de ruta en el moment d'executar-lo. I per tant, que correspon al transport també, s'hauria de comptar amb l'accessibilitat del servei i dels seus vehicles per tal de completar la feina.
La regidora de la CUP, Marga Oncins, va fer èmfasi en que el pla ha de promoure l'accessibilitat universal també a edificis, transports públics i tecnologies de la comunicació.
Nosaltres ens hem estat mirant, evidentment, aquest pla d'accessibilitat. Creiem que és un pla molt detallat, molt tècnic, i des de l'oposició, com no pot ser de cap altra manera, estarem fiscalitzant perquè sigui desplegat totalment i millorat sempre que sigui possible. Alguns aspectes dels que estarem atentes, i parlaré potser no d'aspectes tan tècnics, sinó d'aspectes més de fons, són participació ciutadana. És fonamental involucrar activament les persones amb discapacitat i a les organitzacions de la societat civil en el procés de disseny, implementació i avaluació del pla d'accessibilitat. Això assegura que les necessitats reals de les persones amb diversitat funcional estiguin plenament representades i ateses.
Finalment, Vicky Vilanova, regidor de la Toca, va qualificar de primer pas el pla d'accessibilitat.
Seguirem amb molta atenció els avanços i esperem poder treballar amb l'equip de govern, ja que tenim recollits diferents punts de màxima dificultat per a aquestes persones amb dificultats. Tant dintre de la vila com els nuclis urbans disseminats que tenim a les urbanitzacions, que també hi ha moltes queixes i tenim molts punts assenyalats. Donarem des del nostre grup total suport i tenen la mà estesa nostra per ajudar amb tot el que puguem al costat de l'equip de govern. Creiem molt important aquest primer pas.
L'ordre del dia del ple també incloia l'aprovació definitiva de la modificació del reglament orgànic municipal al ROM, que es va fer amb la unanimitat dels 21 regidors i regidores després de passar pels tràmits oportuns i l'exposició pública. Abans de l'aprovació definitiva es van desestimar les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns del Balcó. De fet, en el ple va intervenir un representant d'aquesta entitat, Lander Zavala, qui va ser molt crític amb la modificació, manifestant que la modificació implica una retallada de drets fonamentals de la ciutadania de Castellà i que l'Ajuntament no respecta ni la Constitució ni la Carta Europea de la Ciutadania, va opinar. El nou ROM estableix intervencions ciutadanes al ple de 5 minuts i permet 3 exposicions per any a cada entitat ciutadana, uns fets que Zavala considera que perjudiquen la participació ciutadana. Ja en l'apartat de mocions, finalment es va aprovar per unanimitat la moció que ja fa diversos plens havia anat quedant sobre la taula en relació a l'ús de pantalles entre infants i adolescents i promoguda per Esquerra. Els acords establerts van comptar amb el suport del Consell Municipal d'Educació, un fet que va ajudar a consensuar la proposta defensada per la regidora d'Esquerra, Susan Galí.
L'essència és conscienciar sobre l'ús responsable de les pantalles i els impactes del seu ús en infants i adolescents. Així doncs, proposem al ple de l'Ajuntament de Castellà del Vallès l'adopció dels següents acords. Des de la regidoria d'Educació, donar suport explícit als centres en la regulació a través de l'ús dels mòbils, acompanyar els centres escolars tant en horari lectiu com no lectiu i, en definitiva, a tots els agents educatius locals a restringir al màxim possible l'ús dels mòbils per contribuir a incidir en la compra del primer mòbil més enllà dels 16 anys. Plegar campanyes de sensibilització i conscienciació en espais públics com parcs, jardins, mercats, ludoteques, auditoris o ateneus amb materials que proporcionin consells pràctics per a un ús responsable de les pantalles i promoguin activitats alternatives.
Per part de l'equip de govern, la regidora d'Educació, Ana Riera, va subratllar especialment el valor que té la moció després d'haver estat avalada pel Consell Escolar, un fet que també va subratllar la resta de grups municipals.
Després de presentar la moció al Consell Escolar Municipal, com ha dit la regidora, el dia 21 de març, per poder-ho avalar, tal com vam quedar en el penúltim ple portat a terme el 27 de febrer, continuem amb la mateixa línia. Tal com expliqueu en la moció, els experts alerten des de fa temps dels perills de l'exposició dels infants i adolescents a les pantalles i, per tant, com a institució cal que fem tot el possible per tal de revertir aquesta situació.
Finalment, en l'apartat d'assumptes sobrevinguts, l'equip de govern va presentar una moció de suport al poble palestí que pateix des de fa mesos el que l'alcalde Ignasi Jiménez va qualificar la seva intervenció de genocidi. En concret, la moció també estableix donar al poble palestí una partida d'emergència de 3.000 euros, però no es descarta en un futur no molt llunyà ampliar aquest ajut amb el suport del Consell Municipal de Cooperació, que es convocarà més endavant.
A fer operativa una ajuda, en aquest cas, al poble palestí que està patint aquest genocidi, jo crec que aquesta és la paraula que hem d'utilitzar, per part, en aquest cas, de l'Estat d'Israel. El Fons Català de Cooperació ha habilitat una línia perquè els ajuntaments catalans ens puguem sumar, en aquest cas, i podem col·laborar des d'un punt de vista econòmic, en aquest cas, per ajudar a la reconstrucció de Palestina en aquests moments tan greus que està patint especialment a Gaza, però també estem molt pendents del que pugui passar a la zona de Rafah.
Ja fora de l'ordre del dia, el president de l'Associació de Veïns al Balcó, Lander Zavala, va tornar a fer una intervenció en aquest cas de 5 minuts, posant sobre la taula problemes de l'urbanització com el tall de carrers per fer la poda generant moltes molesties als veïns. En aquest sentit, va proposar la millora del camí d'emergència, que seria una alternativa als talls de trànsit per la poda. Sobre accessibilitat, va dir que li costaria trobar una vorera sense pals a les urbanitzacions.
L'informatiu del migdia.
Deixem la crònica del ple. La Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació acaba d'habilitar l'espai de cotreball per facilitar l'emprenedoria i donar suport als primers passos d'empreses a la vila i a professionals independents del municipi. A més, aquells que s'interessin pels 6 punts de treball tindran una bonificació fiscal de 3 mesos. Ens ho explica Jordi Rius.
El nou espai s'ubica al centre de serveis, al polígon industrial del Pla de la Bruguera, i consta de 6 punts de treball. Així són aquests espais, segons el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Rubén Peñalver.
Estarà en funcionament des d'aquest mes d'abril, ja oficialment, que ja es poden fer jugar. Són 6 punts de treball amb una cadira, un escriptori, una calaixera, amb accés al pàrquing, connexió a internet i una bústia.
L'espai està especialment pensat per a autònoms i petites empreses que no necessiten grans instal·lacions, apunta Peñalver, que afegeix que l'ocupació d'aquests espais tindran un al·licient fiscal.
Correcte, autònoms, petites empreses que no necessiten unes grans instal·lacions i a més amb una bonificació fiscal durant 3 mesos per tots aquells que a través del nostre Departament d'Emprenedoria es donin d'alta.
També hi ha l'opció de domiciliació empresarial i d'assessoraments tècnics i accés a tota la infraestructura del centre de serveis. Hi ha diferents tipologies de contracte de lloguer que poden anar dels 2 als 5 anys. La intenció és que aquest nou espai permeti dinamitzar encara més el centre de servei com a allotjament empresarial, comptant així amb un ecosistema encara més competitiu.
Seria el maco, no?, en aquest sentit, és que es poguessin produir sinergies entre totes aquestes persones que estan en el cotreball. També al final també va vinculat tot en el centre de serveis, que com ara està funcionant molt bé també, i era potser una part que li faltava donar-li un plus al centre de serveis, i és aquesta sala de cotreball.
Les persones interessades a sol·licitar més informació sobre el nou espai de cotreball poden adreçar-se a l'adreça fue@castellervallès.cat.
L'informatiu del migdia.
I a continuació, tres castellarens que van assistir a la xerrada sobre seguretat que la policia local va fer al Casal Catalunya comparteixen algunes estafes de les quals podien haver estat víctimes. Escoltem Manuel González, María Teresa Zamora i Guillem Díaz.
El WhatsApp era que me mandaron que eran de la Caixa y que le diera el número de cuenta que había un error. Y yo me fui a la Caixa y antes de esto me dijeron que esto era mentira, que lo borrara y que no contestara nada. Claro, porque el número de cuenta yo creo que a nadie se le tiene que dar, nada más que a las cosas más importantes. Y digo, mira, esto, no, ya puedes borrarlo, que esto es una estafa.
Els missatges que envien, que ja fa temps, bueno, fa anys que ens ho estan enviant, és de que reps un correu, de que tens un paquet que tens que anar a recollir correu i que, clar, que necessites, bueno, fer l'import. A la millor vegada són 3 euros, a vegades són 2,90 euros. Normalment són quantitats trencades. Ben bé, 2 o 3 anys que ho estan enviant. I de tant en tant, tampoc és que m'ho enviïn cada setmana, però de tant en tant reps un correu que conforma tens que anar a buscar un paquet, però que està pendent de pagament de anem a suposar, 3 euros, 2,80 euros, 2,60 euros. Saps què passa? Que com que cada vegada s'inventen més coses, doncs penso que hem d'estar més al dia, perquè per moltes coses que t'assabentis sempre en surten de noves, i llavors penso, doncs és molt important anar-hi.
Un dia vam rebre un missatge aquí que tenien una multa per pagar, evidentment no ens ho vam creure, el que sí que vam fer en aquell moment va ser trucar a la policia local, més que res per confirmar, i ells mateixos ens van dir que no, que vull dir que d'entrada ja dubtaven, perquè sempre sabem que les multes t'arriben per correu certificat, i això ens va fer dubtar. I bueno, també ells ens van informar de que no era necessari, o sigui, que era una estafa. I tot això ha conllevat a que hi hagi molta facilitat per part d'ells. El que passa és que jo personalment soc molt incrèdul amb aquestes coses, o sigui, depèn del número, depèn qui truca, depèn tot això, ja passa automàticament d'ells.
Més d'un centenar de persones van assistir a la xerrada sobre seguretat que la policia local va fer dilluns al Casal Catalunya.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
El Club Atlètic Castellà s'ha vist obligat a cancel·lar la 23a edició de la Milla Urbana de Castellà per la predicció de pluja. Dimarts, un dia abans de la disputa, el Club Verd va anunciar la cancel·lació en vista a la predicció de pluges a partir de l'1 de maig a la tarda, que finalment no es van donar. Per a no deslluir la disputa d'aquesta cursa, el club traslladarà la data del 1 de maig a una altra data. El retorn a la competició del pilot castellarenc Dani Pedrosa no va poder ser millor després d'aconseguir el tercer lloc en la cursa al GP d'Espanya al circuit Ángel Nieto de Jerez. Cada vegada que participa com a wildcard en una cursa de MotoGP, Pedrosa continua demostrant que encara està a l'altura dels millors del món sobre dues rodes. A Jerez, un dels seus circuits talismà i on té una corba amb el seu nom, no va ser menys, i amb un podi en la cursa sprint de dissabte va tornar a demostrar la qualitat que encara guarda. El Gran Premi d'Espanya era una de les curses marcades al calendari pel retorn del 26, que no va defraudar els seus seguidors. Quart en la cursa va acabar el podi després de l'ascensió de 8 segons al francès Fabio Quartararo per una pressió incorrecta en el seu pneumàtic.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
El quart cinturó segueix dividint la classe política al Vallès amb propostes que van des de deixar-la com està, morint a Terrassa, fins a ampliar-la fins a Sabadell o fins i tot a Granollers. La seva ombra és allargada amb una configuració actual en el tram recentment estrenat entre Olesa de Montserrat i Viladecavalls, de tres carrils, per sentit que la majoria de forces veuen desproporcionada i que descarten en una eventual continuïtat, limitant-ho a dos per sentit. Mentre Esquerra, els Comuns i la CUP no volen ni sentir a parlar d'una ampliació, la resta de partits mantenen la necessitat de continuar amb el projecte fins a Sabadell o Granollers, fins que permetria connectar amb la C60 i tancar el projecte facilitant la connexió amb Mataró. I anem a Sabadell. La llibreria i espai cooperatiu Malapès ha impulsat un projecte per publicar un llibre il·lustrat que reculli 24 figures principals de la cultura popular de Sabadell entre gegants i bèsties. Anomenat Atlas Il·lustrat dels Gegants i les Bèsties de Sabadell, està dirigit al públic infantil i familiar i detallarà curiositats, característiques i anècdotes d'elements del patrimoni cultural sabadellent com l'Àliga, el Baldomero, el Gripau, la Bruixa, el Lleó, els Avis o el Roger i l'Elisenda. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui, dijous 2 de maig. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Carlos Lecig al control tècnic, Jordi Rius a la redacció i a la locució, i qui us parla, Cristina Domènech. Res més per part nostra, gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos, que acabeu de passar una molt bona tarda.